Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
Les 11 i 9 minuts del matí, iniciem la segona hora del Sant Cugat a fons d'aquest dijous i avui parlem d'una nova entitat, una entitat que ha començat a caminar a la ciutat, però que, diguem, té uns orígens que ja estaven en funcionament, provenen o es deriven d'una altra entitat que ja hem tractat, per cert, en aquest programa, i hem volgut conèixer qui composa aquesta nova entitat, a què es dediquen i una mica quin és el seu objectiu. Ho fem, com sempre, en companyia de l'Eva Garrido. Eva, bon dia.
Molt bon dia, Carme.
I avui ens presentes els convidats.
I tant, avui coneixem aquesta nova entitat. Es tracta de PREAT, una associació sense ànim de lucre que treballa per la prevenció de l'ansietat, la depressió i, a més, fan una gran tasca contra el bullying des de dues vessants, la de la víctima i la de l'assetjador. I avui ens acompanyen els membres, part d'aquest equip que forma PREAT. Tenim a Vicky Maganya, educadora, formadora també en Educació Viva. Molt bon dia, Vicky.
Bon dia.
També tenim el Francesc Font, que és especialista en fòbia social i estudiant de psicologia. Molt bon dia, Francesc.
Bon dia.
I tenim a Antoni Santander, que és repetidor, que ja ens va venir a veure quan parlàvem de Sedegam, que ell és professional en atenció sociosanitària en persones dependents, també en institucions socials, i el coneixíem perquè va venir a Sedegam. Molt bon dia.
Gràcies, bon dia.
Gràcies per venir tots tres, que ens veniu a parlar de què és PREAT, i qui millor que vosaltres ens podeu explicar què és el que feu a PREAT.
Bueno, comencem una miqueta d'on va sorgir la idea aquesta de PREAT, no? O sigui, com ja ben has dit, vam venir ja fa un temps i veníem a Sedegam, que és l'Associació per a la Superació de l'Ansietat i la Depressió. I què va passar? Pues que ens vam adonar que hi havia molta gent que patia de fòbia social, d'ansietat, de depressió, i eren persones pues que havien sigut víctimes del bullying, no? I llavors pues vam fer aquest projecte i vam pensar, dic, algú hem de fer, no? Perquè si no el bullying no paliem, el bullying a llarg plaç pot donar problemes ja de...
O sigui, anar a l'arrel del que causa tots els problemes,
clar,
que tracteu.
Clar, clar. L'arrel aquesta, per exemple, és amb una persona, no? Parlem amb Vicky, que ha sigut víctima del bullying, no? I ella pateix, per exemple...
Fòbia social,
sí? Entre altres coses, ansietat. I llavors ens vam adonar, pues, parlant entre nosaltres, perquè hi havia persones, això que he comentat abans, que havien patit de joves pues el bullying, no? I és un desencadenant a llarg plaç pues en trastorns o problemes de salut mental. Llavors vam dir, algú tenim que fer, no? I llavors ens van presentar els premis d'emprenedoria social amb PREAT, no? Perquè moltes vegades tractem el bullying des d'una part només de bullying, no? La paraula bullying, no? Assetjament, no? Però és que hi ha d'altres problemes, no? Com és l'ansietat, que va acompanyada o agafada de la mà, pues un nano que pot ser assetjador pot patir un problema d'ansietat perfectament, o un nano que és assetjat també pot patir un problema de depressió. O sigui, nosaltres intentem abarcar-ho tot, no? I bueno, pues va sorgir la idea, ens van presentar aquí al Premi d'Emprenedoria Social d'Economia Social a Sant Cugat, van guanyar aquest premi que està dotat de 10.000 euros i van fer el nostre propi mètode, o sigui, acompanyat, que es diu MAP, que és mètode anti-bullying, no? I aquest mètode, la diferència o valors afegits que té és que comptem amb professionals, que bueno, avui no han pogut venir, no? Entre psicòlegs, professors de secundària i persones afectades, perquè qui millor que les persones que ho han viscut en primera persona i professionals, doncs aquest valor afegit ha fet aquest gran mètode que hem...
Toni, però treballeu el conjuntament amb Sedegam o paral·lelament, cadascú per la vostra banda?
No, no té res a veure. Bueno, té molt a veure, no? Perquè som...
O sigui, només en l'origen.
L'origen.
Només en l'origen.
No? L'origen va sorgir la idea, no? Uh-huh. Perquè, clar, allà és ansietat i depressió, i vam dir. Hi ha molts problemes de bullying, no? I persones que a llarg plaç patiran de problemes d'ansietat i depressió. Perquè, com diem, no serà la prevenció per damunt de tot, no? O sigui, el bullying, com pensem que s'ha d'actuar, no? Prevenint el bullying, no? Un cop ja està, no? O sigui, és com l'ansietat, prevenir l'ansietat. Pues per no desencadenar un problema d'ansietat o depressió, el millor és la prevenció. Nosaltres mm-hmm. estem macatats, no un cop ja està, no?
Molt bé, expliqueu-nos què feu.
Per Vicky, exemple, Vicky. Podríem parlar d'aquest mètode que heu desenvolupat, que així n'has fet pinzellades, no, Toni?
Sí,
però
sí.
Si parléssim una mica, no sé...
Mira, a veure, li podem demanar a la Vicky que ens expliqui. Ella és, l'hem presentat com a educadora, uh-huh. Formada i formadora en educació viva. Això uh-huh. d'educació viva què és?
L'educació viva és un format d'educació diferent a l'educació tradicional, vale? En la qual els nens estan educats mitjançant els valors. O sigui, es treballen molt els valors, no com a les escoles tradicionals, que es treballen els valors mitjançant contes i tal, sinó a través de vivències i experiències vivencials, no? O sigui, no té res a veure. Els nens agafen una força mental, com si diguéssim, per poder créixer més feliç i saber que hi ha uns límits i saber que hi ha unes coses. Normalment a l'escola tradicional els valors sí que es treballen, perquè es treballen, però normalment es treballen molt per sobre, no? O sigui, el que és les emocions bàsiques i típiques, no? L'alegria, la tristesa, bueno, per mitjançant contes, algun curtmetratge. Però dins de l'educació viva sí que és veritat que es treballa més enllà, o sigui, es fa assabentar el nen del que està bé i el que no, i sobretot que no deixa, o sigui, per molt que l'estatura del nen sigui molt inferior a la teva, no significa que no sigui una persona. O sigui, és una persona igual que nosaltres, i el podem tractar igual que tractem amb qualsevol persona al carrer, no? O sigui, ell pensa, ell té opinió, i ell té una raó de ser, no? I sempre se'ls dona això, no? Peu a que ells donin la seva opinió del que està passant, del que està visquent i el que està, per exemple, en una baralla, se'ls dona opinió, perquè potser tant a la víctima, com si diguéssim, i a l'assetjador, cadascú té el seu punt de vista. Llavors, entre ells han de resoldre aquesta solució. Nosaltres, els educadors, com a tal, estem simplement per acompanyar.
Per orientar,
simplement estem allà, a veure, si hi ha algun tipus de problema i tal, sí que mediem. Però són els nens els que realment s'ocupen de solucionar la resolució de conflictes, en principi la fan ells. Nosaltres simplement acompanyem i li podem donar una guia, com bé deies tu, no? Mm-hmm.
Si ens haguessis d'explicar de forma resumida una mica quina és la teva feina dins de l'associació.
La meva feina és, vaig ser la iniciadora d'aquest projecte, del mètode MAP, vale? Perquè jo, com a persona assetjada, vaig veure que era molt important el fet de que els nens no patissin tot el que jo he sofert, vale? I que m'he assabentat ara fa 30 anys. Vull dir que no vull que cap nen pateixi tot el que jo he patit, que no és només ha sigut ansietat, sinó que ha sigut fòbia social, que ha sigut agorafòbia, i m'he assabentat de que l'arrel d'això va ser el bullying, no? A l'escola, de no poder-ho parlar amb els pares, de que abans el hàndicap del bullying no es deia bullying, simplement, bueno, arribant de tu no passa res, no? I a dia d'avui la paraula bullying és super, super, està en auge, no? I sí que és veritat que bueno, em va remoure una mica el fet de poder treballar això, de poder treballar amb els nens, amb adolescents i tal, perquè no arribin fins on he arribat jo, no?
Mm-hmm. Fent aquesta feina et sents...
Em sento valorada, em sento amb ganes de seguir lluitant per aquest fet, perquè els adolescents, sense voler-ho... hem fet moltes xerrades i tal a escoles i I ells ens preguntaven, no? No sé com pots estar aquí, no? Jo estava tremolant, estava una mica nerviosa i tal, una mica com estic ara, no?
Ja no ho estàs, de nerviosa. No, bueno. Ara ja estàs més tranquil·la.
Ara una mica més tranquil·la sí que estic, no? Però sí que és veritat que es preocupa molt, no? Del fet aquest de... Ostres, pues, potser sí que tinc ansietat o tinc fòbia social i encara no m'assabento, els ens ha arribat de mi, però no sé per què, no? I poden no estar sentint, no?, que estan patint bullying, perquè hi ha moltes variants del bullying, no només és el tòpic típic de el nen que maltracta físicament a un altre, sinó hi ha molts tipus. Llavors, clar, amb aquestes xerrades ens vam adonar que els adolescents d'avui en dia aquestes parts de maltractament físic sí que ho saben, però les altres no s'assabenten.
No la reconeixen.
No la reconeixen, exacte.
Mm-hmm. Escolta, Vicky, has comentat una cosa molt interessant, que és que des de l'Escola Viva el que voleu és que el conflicte el parlin els dos nens. Com treballes tu amb un nen assetjador?
A veure...
Com li fas entendre?
Mitjançant el diàleg, no? I sempre tenim molt clar que hi ha molts... O sigui, a una escola d'educació viva, per exemple, hi ha molts límits. O sigui, i no hi ha límits de cara als nens, perquè en educació viva és experiments, experimenten la seva vivència, tant resolució de conflictes com experiència tàctil i tal, no? En un conflicte, pues, ens quedem allà, vale, com a educadores i tal, acompanyant, i els nens resolen. Nosaltres, si no hi ha cap problema i tal, si ells volen continuar perquè ja els està bé continuar amb aquest rifirrafe, nosaltres no intervenim perquè amb ells els hi va bé. A no ser que sigui, pues, mira, et dono una patada, tal. Llavors, això sí que ho separem, perquè hi ha uns límits molt clars, molt establerts dins de l'educació viva, no? Que és el fet de no agressions, no ens traiem les coses de les mans, no ens agredim, no ens paguem. Llavors, clar, aquests límits, els nens d'educació viva sí que els tenen molt clars. Llavors, nosaltres simplement acompanyem, no fem una altra cosa, no sé que ja sigui molt adient, no? Que llavors posem un límit molt clar, que és, bueno, veiem que no estàs preparat per parlar, amb la qual cosa ho deixem. Vols que ho parlem en un altre moment? Sí, pues, ho parlem en un altre moment, sempre que el nen o la nena vulgui, en tot cas.
També és molt diferent, anava a dir, un cas que es pugui dinar amb nens petits, no? Que no un cas a l'institut amb nens grans, que potser ja aquí hi ha un component de violència més important, o perquè el bullying no és un conflicte puntual, el bullying és quan aquest conflicte es propaga en el temps, no? És una cosa continuada. Llavors això sí que s'ha de tenir en compte, que l'institut és aquella l'edat de la preadolescència, de l'adolescència, on comença ja a ser el bullying un problema important, no? I a radicalitzar-se una mica tot. De fet, bueno, nosaltres ho treballem de diferents maneres a diferents edats, no?
Precisament comentaves, Francesc, un punt important, que és que parlem de criatures, però quan arribem a l'institut no deixen de ser menors dins la legalitat, però ja estem parlant de persones preadultes. Llavors, clar, quan tenim un cas de bullying, com quan veiem a vegades pares dels nens assetjats que potser no
massa col·laboradors,
parlen,
no?
Parlen des de...
Que són partidaris, prenen partit a...
Bueno, és que clar, és que la família és una part molt important, no? Hi ha famílies, o sigui, com diem nosaltres, l'ambient, no? Només la família, cosins, amics, o sigui, influeix tot, no? Clar, no és el mateix una, com diguéssim, entre cometes, una família estructurada, que no vol dir que sigui la millor, que un pare... Que
aparentment sigui... estructurada.
Sí, aparentment, sí. No? Perquè costa de trobar, no? Que una família, jo que sé, que el pare pues, prengui drogues, que la mare pues, no estigui, no doni carinyo, o sigui, és totalment diferent. Per això nosaltres el que diem, nosaltres tenim un mètode d'actuació, vol dir, estudiem el cas, no? O sigui, per exemple, el Joan, no? Per dir un exemple, no? El Joan, pues, què ha passat a la classe? Agafem tota la informació possible entre els mestres i pares, si volen, pares i mares, si volen contribuir a això, i amb aquesta informació el que fem és fer un pla d'actuació, no? Que nosaltres diem, no és igual Joan que Pedro. Pedro a lo millor té una mare que està a sobre, que s'involucra totalment en la seva educació, i Joan pues, té un pare que està treballant tot el dia i no té temps i no li dedica el temps que l'ha de dedicar. O sigui, cada cas és especial, i d'aquí nosaltres el que fem és un pla d'actuació per cada persona adaptat, no? Sí, clar, no és el mateix un nen, és que de vegades diem la solució quina és, no hi ha una batuta, no? De dir, aquest nen assetja, però per què? Hem de tenir tota la informació possible, no sé si m'explico bé, d'aquesta persona,
sí, sí, sí,
no?
Sí.
Llavors fem un pla d'actuació amb psicòlegs, amb el grup nosaltres, amb professors, pares, mares, inclús de vegades lo que ens agradaria, lo bo, pues seria la participació total dels pares i les mares, però avui en dia, pues quin pare no treballa tota la setmana, quina mare no està, té més germans i no pot dedicar tot el temps. Llavors nosaltres on trobem que podem entrar més ràpid, més fàcilment, és a les escoles, no? I sempre demanant la participació de les famílies i dels professors.
El treball el feu, no sé, teniu una seu, un local, on treballeu?
Sí, estem a Vita.
Sí?
Va entrar dintre del Premi d'Emprenedoria, és un premi, tenim un any per estar allà i tenim les oficines allà, també.
O sigui, però quan heu de fer, quan heu de tractar algun cas, ho dic,
sí,
perquè
sí,
la família ve, us consulta i tracteu...
Bueno, ho fem a les escoles. Lo primer que
això
fem,
és el que anava a preguntar,
que,
si clar, aneu també directament a les escoles.
Com ho fem, no?
Exacte.
Quina és
com
la
funciona?
Nostra, la nostra forma de treballar. Lo primer que fem és arribar a una escola, no? Posem pues, unes pautes, uns horaris, no? Agafem un grup de professors que es vulguin involucrar amb el MAP, no? per tenir nosaltres informació, perquè clar, necessitem tota la informació de l'escola, de l'estat, de la classe, de cada nano, o sigui, tota la informació possible, no? Si els pares i mares acompanyen, pues millor. Llavors fem una primera reunió de toma de contacte, per dir-ho així, que seria d'una horeta, i agafem pues, els professors que es vulguin involucrar, que són quatre, que són tres, tal. Pues aquests professors, cada dues setmanes fem reunions amb ells, i ells ens donen informació de l'estat de l'escola. Clar, perquè si hi ha hagut un problema, una baralla a l'hora del pati, o a l'hora de menjar, o a classe...
Necessiteu el context. Clar,
necessitem tota la informació possible, no? I llavors, des de aquesta arrel, el que fem, d'aquesta informació, llavors nosaltres podem treballar. Fem tutories cada setmana, una o dues hores, el possible, perquè ens hem d'adaptar a les escoles, no podem agafar i treure la classe d'anglès i entrar nosaltres, i vull dir que hi ha assignatures que són molt importants, i llavors el que fem és fer un... que dic que ho explicarà millor, fem un grup classe adient, no? O sigui que ells, entre ells es puguin solucionar també els problemes. I en un cas puntual, doncs el que fem és un treball nostre de grup, conjuntament amb els professors, i podem arribar als pares i mares, doncs encara millor, no? Perquè moltes vegades jo dic, jo tinc un fill, no? El meu fill té 16 anys ara.
Bona edat, eh?
Sí.
De conflictes.
Jo no pensaria que fos assetjador mai, no? No, mai m'ho pensaria.
No, els pares sempre pensem que són angelets,
clar,
no? Les nostres
perquè, clar,
criatures.
Està ben educat, educat amb valors, no? Però pot arribar un dia que em vinguin i diguin, mira, el seu fill pues, està assetjant a aquest nen, no? Per el que sigui, i tu has d'estar predisposat a treballar conjuntament, no? Amb un
clar.
Equip. És que n'hi ha molts factors, no? A mi em fa gràcia...
I admetre-ho,
moltes... clar,
no?
Admetre-ho,
per poder treballar,
clar.
Admetre-ho i no dir el que dius, Carme, no?
Clar.
Impossible.
No.
Clar, que el meu fill, en canvi si és assetjat ja m'emprenyaria, no? Com és que el meu fill?
Clar.
Vull dir, és que parlem moltes vegades del nostre mètode i tothom es pregunta el mateix, no? En cas de que hi hagi una baralla, com actuareu? Bueno, actuarem conforme a tot el voltant que hi ha, familiar, professors, l'edat, el nen o la nena, els problemes que està patint, a lo millor el que un dia parlàvem amb en Vicky, a lo millor a un nen o una nena el que li fa falta és fer esport, perquè no pot treure, i llavors té una ansietat i una angoixa que la transmet a través de assetjant o insultant o picant a la resta. Vull dir que no hi ha una batuta, que moltes vegades ens ho demanen, no? I tenim que dir...
Sí, una pastilla escoles, màgica,
sí,
no?
Una píldora i dir, ja s'ha acabat això. Mm. Sí, és un treball conjunt, i un cas en concret, eh?
I escolta'm una cosa, treballeu a escoles i instituts? Escoles i instituts. I aquí a Sant Cugat quanta gent està fent... quanta gent no, quants centres? Entre escoles i instituts, quants centres estan treballant amb aquest mètode?
Bueno, és que també, bueno, que jo parlo molt, no? Això va ser...
Sí. Cap a renyar el Francesc i la Vicky, si volen.
Ara ens deixo, ens deixo. Com que tinc el micro aquí davant, no el solto.
Ells també tenen micro, eh?
Pues, aquí va sortir una moció que es va fer sobre el bullying, no? Que nosaltres vam participar. Llavors això ha sigut nou, ha sigut d'ara. L'any passat em sembla que va haver algun cas de bullying que es va tractar puntualment des de l'Ajuntament. Penso que aquest any ja es començarà a treballar des de Sant Cugat plenament, o sigui que tot això és nou, per dir-ho, no? Ja comença a través de tots els medis de comunicació, no? Que hi han hagut problemes de suïcidis, de problemes, doncs això ha sigut...
Han sortit casos.
Han sortit casos.
Buscant... Bé, hi ha diversos, però destaco aquest, i és que el desembre del 2014 un jutge culpava també el centre escolar per permetre la situació de bullying. Ara que havíem encetat el capítol de la feina que feu als centres, es pot culpar a un centre i a uns professors per no veure-ho? I vosaltres, quan aneu als centres i parleu d'aquests temes, els professors també es queden parats de les situacions que es poden donar a les aules i ells no en són conscients?
És complicat, no? Perquè quina responsabilitat té cada actor, no? L'escola, evidentment, té una responsabilitat perquè són els que estan allà davant, però no pot haver-hi un policia a cada aula ni a cada lloc on hi ha un cas de bullying, no? Normalment el bullying apareix a racons, a l'hora del pati, a llocs on no hi ha una figura autoritària, com pot ser un professor, no? I clar, els professors moltes vegades tampoc tenen eines suficients com per detectar aquest tipus de casos de bullying, no? Llavors, clar, és un problema, no? Per això, el mètode sempre va molt orientat a que els alumnes tinguin les eines ells, perquè només són ells els que poden aplicar-les, perquè no té sentit, no?, que sigui una autoritat de fora. És el problema que tenim, no?, moltes vegades, que el bullying és com un fantasma, no? Preguntes i les escoles a vegades diuen, no, a la nostra escola no hi ha bullying, no? Però les estadístiques són demolidores, no? Hi ha un 9% de casos de bullying a Catalunya, no?, aquest any.
I a més, dels alumnes, comenceu el vostre dossier dient que cada any se suïciden al món al voltant de 6.000 adolescents entre 14... 600.000, perdó, entre 14 i 28 anys. Són dades de
sí,
l'OMS.
Sí, no són casos que es puguin atribuir directament al bullying, però sí que és veritat, no?, que el 78% dels adolescents que s'han suïcidat han afirmat, s'ha demostrat que han tingut problemes d'assetjament a l'escola. Llavors, això sí que és una dada important, no? És a dir, la víctima de bullying, no?, té més números, potser, no?, per patir problemes d'ansietat, depressió i potser arribar al suïcidi que una altra noia que no hagi tingut aquest tipus de problemes.
I vosaltres, que precisament treballeu amb professors i escoles, i parlaves d'aquestes eines, els professors comencen a ser conscients d'aquestes eines que els manquen i que necessiten adquirir?
Bueno, la veritat és que, clar, els professors ja tenen prou feina amb l'horari, amb les classes, van per dir-ho així, de cul tot el dia, no? Tenen 5 minuts, ara anem a aquesta classe, anem a l'altra, però el bo i el que té aquest mètode és treballar conjuntament. No els hi demanem més que una reunió cada dues setmanes d'una hora, no?, perquè ens puguin donar informació per nosaltres pal·liar o treballar, no? La veritat és que és el que parlem, no? El professor és professor, vull dir, va a educar, no? Educar, pues, en anglès, en matemàtiques, i la preparació, pues, no és, pensem que no és l'adient, per dir-ho, no? No tenen una preparació exclusivament de casos o de psicologia o de, per tractar aquest tema. O sigui, fan el que poden, i allà el que influeix, pues, és també el professor. N'hi ha professors millors i professors pitjors, vull dir.
Com les persones.
El que toca, no? Aquella, el teu nen, pues mira, quin professor més maco té, no? Pues si ell treballa en pro o a favor de l'educació més dinàmica, més viva, més, pues, amb valors, pues t'ha tocat.
Clar, de totes maneres, els professors, jo com a educadora, suposo que vosaltres ho sabreu, no? O sigui, la professió de professorat, d'educadors i tal, és molt, com diria... molt vocacional, no? O sigui, hi ha molts professors que abans ho feien perquè era la sortida més ràpida i deien, vos ja està, no? I sí que és veritat que jo m'he trobat casos que, bueno, que els professors no estan...
Per la labor.
No estan per la labor. Fan la seva feina i marxen a casa, no? O sigui, no hi ha...
Un interès.
No hi ha un interès, no hi ha empatia amb els nens, no hi ha aquest feedback de... que el nen em pugui donar informació. Jo coneixo un cas que a mi em deia, no? Diu, ostres, és que l'hem enviat al psicòleg i el psicòleg no l'ha tret informació, no? Com vols, el psicòleg del col·le, no? Com vols que li treguis informació a una persona que no hi ha empatia amb aquell nen? O sigui, que no té la relació. Potser parlant, m'ho invento, amb un professor de gimnàs, aquell nen treu més informació o li explica més la seva vida o el que li està passant al col·le perquè ha creat una empatia amb el professor d'educació física, no? O sigui, que l'empatia creiem que és molt important i sobretot en el mètode MAP és el que parlàvem, no? Tots tres, que és un mètode en el qual els nens s'han d'involucrar, no tant els professionals, sinó els nens s'han d'involucrar i són els nens els que han de solucionar els conflictes, és com nosaltres els adults. O sigui, nosaltres els adults no necessitem cap persona que ens vingui a resoldre un conflicte perquè la caldera ha patat, sinó
amb normes.
Clar, amb normes, però sí, les normes qui les ha de posar? Els propis nens. O sigui, considerem que d'això, sí, òbviament, els nens amb l'educador, no? Però sí que és veritat que el fet de que ells sàpiguen resoldre un conflicte, quan siguin ells adults i tinguin un problema, no buscaran. Ai, és que no tinc un professor, no tinc un adult, no tinc a ningú que em solucioni el problema.
Han de tenir recursos propis.
Clar, han de tenir recursos propis perquè entre ells mateixos sí que tinguin un professor, un educador, un membre de l'equip que els pugui assessorar, doncs mira, jo ho faria així, jo ho faria així, però sí que és veritat que entre ells han de buscar la seva solució.
Amb unes normes estrictes, perquè el que parlaven, no? Que no tolerem cap, com tu bé deies l'altre dia, que no tolerem cap tipus d'assetjament, no? Per dir-ho així. O sigui, és una norma estricta. O sigui, que no només és que facin el que vulguin, per dir-ho així, no? Sinó hi ha unes normes, no? No tolerem, però no tolerem tots, nosaltres ni els alumnes. I si un nano detecta un cas d'assetjament, pues ja li dirà, no, això no s'ha de fer.
Clar, és que entre els adults, per exemple, sí que he vist molt, i de fet ho estic veient més des de l'educació viva, no? Que m'he donat compte, jo he treballat a les dues vessants, no? L'educació viva i l'educació tradicional. I sí que m'he donat compte de que sí que és veritat que els nens i nenes, adolescents i tal, es fixen molt en els adults. Clar, si, per exemple, aquí a la ràdio, no? O sigui, ve un i et comença, és que clar, tu no has fet tal, tu no has fet qual, si hi ha un nen per aquí, el nen ho captarà. O sigui, el que volem fer és que entre els adults també hi hagi una empatia, de que es puguin dir les coses ben dita mitjançant una assertivitat, que això sembla que és una paraula així màgica, però realment a dia d'avui quasi bé ningú ho aplica, vale?
I no costa tant.
I no costa tant. Costa una mica, però bueno, si ja comences a rodar, clar. Si comences,
la teoria la sabem. La teoria la sabem.
La pràctica és
diferent. Sí. Bueno, l'escola, la família, o sigui, i quan són petits, ells s'emmirallen precisament en els pares, en els germans grans, en l'escola, amb aquelles persones que per ells són referents, són importants. Ara quan parlàvem dels professors, dels centres, anava pensant, i segurament que us heu trobat, que en aquest cas hi ha professors i centres que actuen com abans comentàvem dels pares, és a dir, no, aquí no passa res, aquí no tenim problemes. Clar, anem al que comentaves tu, Vicky, la necessitat d'aquesta empatia. O sigui, s'ha de ser obert de mires, facilitar i intentar entendre que possiblement hi ha un problema, que no l'heu detectat o que l'heu detectat però mireu cap a una altra banda.
I, doncs mira,
això passa.
Arrel d'això potser em surt una reflexió. Pot ser que els professors o els mestres o els centres diguin, aquí no passa res, perquè si ho admeten és com un símbol de fracàs.
És una mala imatge, i és una mala imatge del centre.
És un fracàs personal com a professor.
S'ha de tenir en compte, jo també penso que hi ha com un cert debat al carrer de quin és el límit del professor, no? Fins a quin punt els professors poden educar i tal, no? Llavors jo crec que això també genera a vegades que els professors agafin una certa distància, no? Perquè així com al jardí d'infància tots volem que la professora, el professor sigui carinyós, que ensenyi valors i coses als nens, quan arriben a l'institut sembla que ja, en general, els pares no toleren tant que els professors entrin en segons quins aspectes personals, no? Llavors, quan un professor passa una mica aquesta frontera, clar, hem d'imaginar un professor que potser arriba nou en una classe i es troba a 30 o 30 i pico adolescents, no?, que no coneix de res, no, que no sap res de les seves vides, clar, i que són adolescents, a més, no?, que això ja és un hàndicap, no? Aquesta persona, clar, no és un psicòleg, no és una persona que tingui una preparació, potser, no? Llavors, el més fàcil per aquesta persona és limitar-se a ensenyar la matèria, no?, i no entrar en els aspectes més personals. Clar, és el problema, no? Fins a quin punt volem que els professors també ensenyin, no? Clar, jo crec que moltes vegades això no es veu, però perquè tampoc es passa aquesta línia. És a dir, els professors arriben fins a un punt, no? Ha de ser molt escandalós un cas de bullying, penso jo, perquè surti, no? A més, jo no crec tant que les escoles vulguin tapar-ho, no? Sí que més aviat crec que és una qüestió de no posar-hi suficient atenció, no? El que s'ha dit sempre és, són coses de nens, no? A vegades, jo sé que això ha passat sempre, són coses de nens, no? No donar-li la suficient importància, no?, aquestes coses. No pensar que després aquest nen pot tenir un problemes d'estrès postraumàtic o una depressió o el que sigui arrel d'un cas de bullying, no? A vegades, pues, des de la nostra òptica, pues, es pot semblar que són coses de nens, coses que no són importants, no?
Déu-n'hi-do, aquí podríem estar tot el matí, xerrant, si voleu, però a la ràdio tenim un límit. Tenim uns minuts, un temps per dedicar, i avui l'hem volgut dedicar precisament a parlar de la vostra associació, per la feina que feu. Esteu caminant, esteu fent les primeres passes de moment, però hi ha molta feina,
Sí que hi ha, sí.
Hi ha molta feina.
Té un principi, no?
Sí, sí.
I també hi ha molta vocació i moltes ganes de fer-la, que és l'important.
I un grup de persones també amb molta il·lusió. Vull dir, perquè veiem la problemàtica, ja l'hem viscut nosaltres personalment, o sigui que...
I millor. Sí, però jo crec que el missatge final hauria de ser que tot té solució, sí. Que vosaltres mateixos que heu patit totes aquestes situacions sou un exemple que lluitant, treballant, i permetent que algú es preocupi per això, els joves en aquest cas puguin tirar endavant.
Perfecte.
Doncs a la Vicky Maganya, el Francesc Font i el Toni Santander els agraïm moltíssim que avui ens hagin acompanyat.
Moltes gràcies.
Moltes gràcies.
Gràcies i bon dia.
Gràcies
i bon dia.
Bon dia.
Adéu.
Sant Cugat a fons.